cop ha arribat el moment d'analitzar la campanya de les eleccions americanes a la xarxa i les polèmiques que més conversa han provocat. Ho fem amb Miquel Pellicer, periodista, autor de la comunicació en l'era de Trump, editor del blog Trumpland Media, expert pop-up. Hola, Miquel, com estàs?
Bon dia, Mariela, molt bé, i vosaltres?
Bé, hi ha una allau d'informació relacionat amb xarxes i els Estats Units. Ho hem explicat a l'informatiu Xarxes. Twitter i Facebook han aturat la distribució d'una notícia sobre un suposat cas d'un tràfic d'influències de Biden. Concretament, Facebook l'ha aturat mentre diuen verifica la notícia i Twitter directament l'ha eliminat. Això és molt poc habitual, no, Miquel?
És molt poc habitual. Pensa que estem a 20 dies de les eleccions nord-americanes i d'alguna forma les estratègies polítiques estan fent que hi hagi un plantejament molt més arriscat i agressiu, com ja bé dèiem. És veritat que Twitter i Facebook, per primer cop, en alguna forma ha bloquejat o ha partit als usuaris que el suposat reportatge que el New York Post és un diari, un tabloide, un diari populista o popular d'Estats Units, que vinculava de forma molt sospitosa el Hunter Biden, el fill de Joe Biden, doncs amb una presumpta corruptela. Llavors, doncs, Twitter i Facebook han agafat aquesta dinàmica en aquest reportatge per tal d'evitar que es difongués aquest missatge.
Clar, avui hi havia molt de debat a la xarxa sobre aquest tema, no? Perquè, clar, què diu exactament aquesta notícia? D'on surt?
Aquesta notícia surt de que un suposat tècnic informàtic va veure un ordinador del suposat fill de Biden, bueno, suposat no, perquè és el seu fill, d'un ordinador de Hunter Biden que d'alguna forma reflectia doncs una espècie de conxorxa en el fons de temes financers. El tema està que, recordem, jo crec que pels oients és interessant tenir en compte que el 2016 ja es va repetir una cosa semblant. Recordem que el 2016 Hillary Clinton suposadament havia fet un ús fraudulent d'uns correus electrònics que es van distribuir a través de la xarxa. I d'alguna forma es repeteix aquesta estratègia del que se'n diu hack and leak. Hack and leak és una estratègia en la qual es filtra una informació suposadament una exclusiva en els mitjans i d'alguna forma es distribueix i s'expandeix per les xarxes socials. En aquest cas, aquesta informació sobre el Hunter Biden és una informació que ni molt menys està contrastada, que la font és un diari, un tabloide del grup Murdoch, el grup Murdoch és el grup de la Fox News i que d'alguna forma està ajudant a Donald Trump doncs, a distribuir aquest tipus de contingut. És a dir, hem d'agafar molt amb pinces aquesta informació i és veritat que, com deia el Casey Newton, que és un expert reconegut periodista en tecnologia dels Estats Units, deia doncs, que això crea un precedent doncs, molt, molt perillós en respecte a la llibertat d'expressió a les xarxes socials i al poder que tenen les grans tecnològiques en tot aquest àmbit. Però és veritat que estem en un moment molt complex.
Trump ha carregat fort contra aquesta decisió de Twitter i Facebook, com era d'esperar, d'altra banda, no?
Totalment, és a dir, al final és una estratègia doncs, que el 2016, el que et deia, Hillary Clinton també va patir aquesta estratègia. És a dir, i Barack Obama, recordem, que Trump, quan ni tan sols es plantejava ser candidat presidencial, doncs ja va fer una campanya per intentar desacreditar a Barack Obama dient que era una persona que no havia nascut als Estats Units i que, per tant, no era un president legítim. És a dir, és una estratègia de lo que se'n diu popularment d'obrir el ventilador i tirar la porqueria.
Bé, i ha fet les seves cosetes, eh? Ha fet un muntatge on s'explica aquesta filtració amb fragments de declaracions de Biden i trossos de la notícia del The New York Post. L'ha penjat fa unes 6 hores i ja porta més d'un milió de reproduccions i més de 25.000 retuits. Hem d'anar amb la lupa, eh? O sigui, ja per les xarxes, amb aquestes eleccions americanes, hem d'anar amb la lupa, contrastar, hem d'estar superinformats per no caure en la desinformació, no?
Totalment, és a dir, és un perill. És un perill pels usuaris, és un perill pels ciutadans i és un perill, bàsicament, pels mitjans de comunicació. Perquè, al final, els mitjans de comunicació, en aquesta estratègia que et dic de hack and leak, el que s'intenta doncs, és empastifar els mitjans de comunicació, doncs, amb desinformació volgudament, intencionadament distribuïda. Pensa, dèiem, a l'exemple de Hillary Clinton. La setmana passada, te'n recordes que vam parlar del moviment QAnon?
Mm?
El moviment QAnon, que és aquest moviment de suport a Donald Trump a través de les xarxes, també es va fonamentar a través d'una mentida. Saps què és el Pizzagate?
Clar, mira, és que jo l'altre dia ho vaig pensar, quan això de QAnon que va sortint, però dic, hauríem de fer una mica una explicació
correcte
ràpida de QAnon per a Damis. És a dir, qui no sàpiga de què va, explica una mica què és QAnon, que és aquesta trama conspirativa, no?
Exacte. QAnon és un moviment de suport a Trump que neix a les xarxes socials, que d'alguna forma el que s'ha dedicat en aquests últims 4 o 5 anys ha estat d'alguna forma crear mitologia conspiranoica i teories de conspiració al voltant del paper dels demòcrates i del govern de Washington contra Trump i contra, doncs, el poble americà. I et preguntava pel Pizzagate perquè hi ha una teoria molt boja, que ja et dic jo que és mentida, que vinculava a través d'uns correus del John Podesta, que és l'excap de campanya de la Hillary Clinton, doncs vinculava John Podesta a una xarxa de tràfic de nens en una pizzeria de Washington, D.C. És a dir, una bogeria tan gran que fins i tot l'assumpte és que va anar un paio amb un rifle a alliberar, suposadament, aquests nens que estaven a la pizzeria segrestats. És a dir, imagina't el grau de complexitat. Pensa, parlant sobre QAnon, que l'FBI ha descrit aquesta organització, aquesta comunitat digital, com una amenaça terrorista domèstica. Pensa també que 23 candidats republicans al Congrés estan donant suport de forma explícita en aquest moviment que d'alguna forma en recorda el que va passar el 2009 amb el Tea Party, aquest moviment ultraconservador. En aquest cas, QAnon és un perill, és a dir, Facebook i Twitter també d'alguna forma, i per això recuperem el que vam dir la setmana passada, Facebook, les xarxes socials estan tancant contínuament grups de suport a QAnon. És a dir, és un perill, com et deia, que d'alguna forma ens situa en teories conspiratives fins i tot vinculades amb la vacuna, amb el 5G, amb la pandèmia i fins i tot, ja sabem, amb Bill Gates. És a dir,
sí,
totalment fora de lloc.
Miquel, es pot comparar la manera d'actuar a xarxes de QAnon amb grups d'extrema dreta europeus o altres partits polítics extremistes?
Totalment. És una bona pregunta. Al final hi ha uns patrons en comú de tots aquests grups que d'alguna forma et diria grups extremistes de dretes i grups extremistes d'islamisme radical, és a dir, grups terroristes. Al final són patrons que d'alguna forma es crea un relat molt vinculat a una amenaça exterior o una amenaça d'una èlit que d'alguna forma cal combatre amb totes les armes, amb les armes tecnològiques i amb les armes directament físiques. És a dir, en un país com els Estats Units, on el paper de les armes i de les milícies està molt instaurat, doncs és perillós i ja s'ha demostrat com diverses vegades doncs, aquest terrorisme supremacista blanc està influenciat justament per aquestes teories conspiratives de QAnon.
Sí, 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 que hem d'erradicar. Escolta, acabem amb el POTUS Predictor. Explica una mica aquesta porra que esteu fent des de Trumpland Media. Com va el POTUS Predictor?
Al final, el POTUS Predictor és com, diguéssim, és la quiniela per encertar el resultat de les eleccions americanes. Realment s'està començant a compartir i d'alguna forma tu pots fer la porra per encertar si Trump guanyarà les pròximes eleccions o si Biden guanyarà per 308 delegats en tot el país. És un treball que hem fet conjuntament amb l'infografista en Ferran Morales, un bon amic, que d'alguna forma doncs, intenta explicar de forma molt pedagògica i gamificada el que són les eleccions americanes i com funciona el sistema electoral de les eleccions presidencials.
Està molt bé. Escolta, què et sembla? Dijous que ve preguntem a la consulta de dos quarts, creus que guanyarà Trump les eleccions americanes? I a veure el nostre pop-up predictor què diu. D'acord? Gràcies, Miquel.
D'acord. Moltes gràcies, Mariola. Cuida't.
Una abraçada. Fem aquest repàs a xarxes de les eleccions americanes cada setmana. Us deixem amb una mica de Miley Cyrus, amb aquesta cançó recuperada, un vídeo que va acumulant visites i visites. Marxem demà a més coses a partir de la una. Descobrirem la vida digital del dramaturg més tuitaire, Guillem Clua. Adéu. Jolie.